I si vols, doncs repassem l'alineació d'aquest Cádiz, que evidentment, ara que portem estona parlant de l'Espanyol, està en plena lluita per no baixar i visita d'aquí uns dies Barcelona per enfrontar-se a l'Espanyol, o sigui que partit amb una incidència directa en la lluita pel descens. El Cádiz, que veiem molta gent sobre la gespa en el moment en què el Cádiz està fent la fotografia habitual abans de l'inici del partit. El Cádiz, que juga amb David Gil a la porteria, defensa per Raúl Parra, Luis Hernández, Fali i el Pacha Espino, mig al camp amb Fede San Emeterio i Rubén Alcaraz pel mig, bandes per Rubén Sobrino i Teo Bongonda, i en punta Sergi Guardiola i Cris Ramos. Recordem l'alineació del Madrid, que és la formada per Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Nacho, Tchouaméni, Fede Valverde, Ceballos, Asensio, Benzema i Rodrigo. Dirigeix el partit Gil Manzano, l'extremeny auxiliat des del VAR per l'aragonès Jaime Latre.
Això, primera divisió espanyola, la primera divisió francesa, a punt de començar el primer contra segon. PSG Lens, amb Messi a l'11 titular de Galtier, que ha estat enmig de la polèmica també aquesta setmana.
Sí, per uns presumptes comentaris racistes que va fer quan era entrenador del Nice i que s'està investigant des del PSG, veure en què acaba tot plegat. El 3-5-2 habitual de Galtier, des que Neymar és lesionat, amb Mbappé i Messi en punta, el Lens, que surt a jugar, recordem, a 6 punts del Paris Saint-Germain. PSG 69, Lens 63 punts.
Edu, més o menys optimista que abans d'arribar a Sevilla aquest matí?
Més. A mi el que m'ha... A mi, evidentment, a banda de la derrota de l'Espanyol, que entrava més o menys dins els meus plans, pel rival, per la situació, perquè no hi ha marge en 10 dies perquè un entrenador capgiri la dinàmica d'un equip, malgrat que avui, i ara ja ho desgranaré una mica, avui he vist coses que no havia vist en tota la temporada. A mi el que m'ha matat avui és la victòria del Valladolid. Jo comptava que avui el Valladolid perdria a Villarreal, que estaries, malgrat perdre avui, a 2 punts de la permanència i estàs a 3. I el Valladolid ja és a 5 punts. Això és el que m'ha fet més mal del dia, per inesperat. Dit això, la derrota de l'Espanyol avui és lògica. És lògica perquè t'enfrontes a un equip que, encara que no estigui en el seu millor moment de la temporada, és clarament superior a tu, molt superior. La classificació així ho diu, i la lògica i els futbolistes també. És un equip que t'ha matat amb poca cosa aprofitant les teves febleses, que avui en tenies moltes, més del que és habitual, els laterals, per exemple. Per cert, parèntesi, tampoc segurament no hagués jugat, però què devia pensar avui Aleix Vidal veient-se el partit des del sofà per l'autoexpulsió de l'altre dia? Però, en fi. Però avui he vist un equip que, un, ha fet coses que no li havien vist en tot l'any, actituds, automatismes. És un equip que durant més de mitja hora repartida en la primera i en la segona part ha collat el Betis, ha tingut collat el Betis, que després ha mort per les mancances que té, cosa lògica. Luis Enrique s'ha fet a Cabrera en el primer gol, Ayoce s'ha fet Rubén en el segon i en el tercer una altra errada defensiva. Però he vist un equip que ha fet coses que no havia fet en tot l'any i he vist un equip que vol reviure, que almenys ho intenta. És un equip, per mi, molt diferent al que he vist en les últimes 2-3 derrotes. A Girona, a casa amb el Celta i l'altre dia contra l'Atlètic de Bilbao. Sigui perquè Luis García ha tingut una setmana més per treballar i perquè això ja es va traduint en alguna millora, que avui no ha tingut resultat, però jo crec més avui en un bon resultat contra el Cádiz que no pas ahir, que no pas diumenge passat en la derrota o dissabte passat en la derrota contra l'Atlètic de Bilbao. Que la salvació continua sent, no diré un miracle, perquè no és un miracle matemàticament, però continua sent molt difícil? Sí. Que l'Espanyol continua sent un dels ferms candidats a baixar? Sí. Però que les sensacions amb les que surti i la fe amb la que surti cada aficionat de l'Espanyol del partit d'avui, de la jornada d'avui, és subjectiva. Hi haurà qui ho vegi tot enterrat, hi haurà qui tingui una mica més de fe, com em passa a mi. Això és subjectiu. El que no és subjectiu, el que és un fet evident, és que dissabte, i com he dit, hi ha una final a l'estadi i que s'ha de guanyar i que la victòria estarà més a prop si la gent rema amb l'equip. Si després el Cádiz ve i et guanya 0-1, doncs escolta, de tancar la paradeta sempre hi serem a temps. Ja sé que em contradic, perquè jo porto 3 setmanes tancant la paradeta, eh? Però sempre hi serem a temps de tancar la paradeta. Vull dir, queden 9 partits, n'has de guanyar 5. Sí, partit a partit, partit a partit. Dels pròxims 4 tens 3 rivals directes. I si guanyes el Cádiz? I si després de guanyar el Cádiz continues creixent? Ja està, vull dir, al final, ja dic, de sentenciar l'equip sempre hi haurà temps, si és que acaba sentenciat.
Si pot ser que no vagin el dissabte, que vagin el divendres, eh?
He dit dissabte?
Sí.
Divendres, perdó, divendres
ja,
a les 9, que ningú s'equivoqui.
Ja es volies enganyar.
No, que ningú s'equivoqui. Al Cádiz li hauríem de dir que juga el dissabte, no el divendres. Divendres a les 9.
Des de les 9, a RAC1, evidentment, partit importantíssim per l'Espanyol, pel seu futur i per la salvació contra el Cádiz a Cornellà al Prat. Edu i Dani, bon viatge de tornada amb l'Enric Soto, que mira, n'hi ha un de content que torna cap a casa, el Bètic, el nostre company tècnic Bètic, que a més ha viscut en directe en aquest Benito Villamarín gairebé ple, aquesta victòria 3-1 contra l'Espanyol.
Que la tracarem en zona mixta, una valoració del partit, Enric, del seu primer partit al Benito Villamarín.
Doncs la veritat és que molt satisfet, he vist un molt bon Betis i també un bon Espanyol que, tot i els seus errors, ha sabut competir.
Impressionat amb l'ambient?
Impressionat.
Solsona em sembla que també.
Hòstia, és impressionant.
Tu, des que havies jugat aquí, que no havies visitat el Villamarín, no?
No sé si havia vingut algun altre partit, però no recordava tot això, aquest ambient i com criden i tot això. I deixa'm dir una cosa, que si no se'ns escaparà l'avió. Jo he fet això del pernil, de la galta, però l'Enric, el de Pobla de Lillet, s'ho volia fer amb el cachopo. I el cachofo és com una espardenya algun del dia. 48...
Sí, sí, sí.
Però una cosa, sí, i se l'ha fotut tota, eh?
Algun dia parlarem del cachopo que s'ha menjat, que ha menjat Enric Soto del tamany de tota la comarca del Berguedà. I que jo no m'he pogut acabar. No. Això ja us dona una idea de com era el cachopo.
Ara anava a dir, no l'ha volgut compartir, però no, és que tu ja en tenies un altre, vull dir que tampoc no calia compartir-lo. Des d'aquí una abraçada a Bernat Monzó, que és un dels grans fans del cachopo que tenim a Catalunya.
Ah, sí?
Sí. Tant, va penjant fotografies de cachopos que troba arreu de la geografia catalana, i no només catalana, evidentment.
No sabia que d'Andalusia també eren típics. Pensava que
no són típics.
Ah, val.
Són més d'Astúries, sí.
De fet,
no és el millor cachopo que hem menjat a la vida, era bastant raonable, però no és... Vull dir, si l'ha estat Astúries, que jo he tingut la sort de tot estar a Astúries, res a veure.
Després de l'altre punt gastronòmic, ara sí que ho tanquem aquí, pendents del Joan, a veure si surt algun jugador a la zona mixta també. Dani i Edu i Enric, fins ara. Joan, pendents, a veure si apareix algun jugador encara a la zona mixta, podem escoltar alguna opinió més de l'Espanyol després d'aquest 3-1 al Benito Villamarín. A Badalona, el Joventut va per feina, Mundet.
Sí, està literalment atropellant el bàsquet Girona, obrint màxima diferència rere màxima diferència. Ara és un més 18, 31-13, triple. Ara, primer de Yannick Crac, després d'Albert Ventura, en aquest començament de segon quart, Colo. O el bàsquet Girona s'hi posa, que anem sense partit, eh?
És que és complicat jugar a bàsquet sense tir exterior. I el Girona porta tota la temporada fent-ho.
Sí.
És el pitjor equip de la CB en percentatge, i avui està amb 1-11. És que és molt difícil competir. La penya no estava bé amb els triples. També és un dels problemes de la temporada. Estava amb 1-6 al primer quart, però ara n'han endollat un parell. I si sumes que el Girona a Camp Taylor ha fet dues faltes ràpides i han fet, quan han entrat en bonus, molta falta innecessària, que ha donat punts fàcils a la penya, tens aquesta diferència. Un partit que ha arrencat amb poca tensió als dos equips, però un s'hi ha posat, l'altre encara no.
Hi ha una dada que és observar sempre el bàsquet Girona amb Marc Gasol i sense Marc Gasol. És a dir, amb Marc Gasol, evidentment, és Joventut 33, bàsquet Girona 15, ara... Qui l'ha fet aquesta, Marc Gasol?
Jenkins.
L'on era de Gasol, eh?
No, era...
Era de Jenkins,
podem,
va, igual.
Podem escoltar César Montes a la zona mixta del Benito Villamarín.
Escoltem el mexicà. Volejador avui.
Per què, perdó? sido en fases de partido dominador, pero que al final...
En fases del partit l'Espanyol ha sigut dominador, però no li ha servit.
En esa etapa final, ¿no?, de temporada, que nos está costando un poco, que por momentos dominamos el partido, tenemos llegada y bueno, al final de cuentas es fútbol. Nos está costando mucho, que nos castigan mucho en el sentido de que nos llegan y anotan. Bueno, al final de cuentas Betis es un gran equipo que tiene jerarquía y que tiene sus objetivos, y esto es una pelea que tenemos que seguir luchando, que no acaba y que tenemos partidos por delante, ¿no?
Le están colocando bien el micrófono.
¿Tienes la sensación que el equipo psicológicamente está un poco débil por el hecho que a la primera situación negativa que tiene en contra le cuesta volver a arrancar en el partido?
No, no es momento de estar pensando en esa cosa, en esa situación, ¿no? Al final de cuentas, como dicen, nos marcan y tenemos que seguir luchando. Al final de cuentas buscamos y realmente tuve en lo personal la sensación de que podíamos... por lo menos luchar y empatar el partido, que era lo que nos tocaba en ese momento, que realmente tuve esa sensación, ¿no? Y bueno, al final de cuentas se defendió bien Betis y estuvo más certero, ¿no?
César, ¿de qué manera puede el equipo frenar esos problemas defensivos que ahora comentabas? ¿Cómo lo tiene que hacer futbolísticamente hablando?
No, trabajando es la única manera, y estar juntos, y también en nuestra casa con nuestra afición es momento de estar todos juntos, de seguir luchando, y es la única manera de resolver esa situación.
Y luego hoy has marcado tu primer gol, ya sé que no ha servido de mucho, pero bueno, ¿cómo se te ha ocurrido ese recurso dentro del área? Cuéntanos. Bueno,
al final de cuentas es fútbol, y en lo personal estoy muy contento por mi primer gol, pero bueno, si bien sirvió de poco, al final de cuentas es un juego colectivo y es lo que buscamos, ¿no? De principio, en lo individual, si bien es un gran gol, pero me resulta poco por el resultado, ¿no?
¿Qué os ha dicho el míster en el vestuario para ver que todavía hay tiempo, que todavía es posible?
Sí, al final de cuentas el mensaje es que depende de nosotros, que tenemos partidos por delante, y esa es una gran oportunidad y una ventana que tenemos que aprovechar, que depende de nosotros, y ese es el mensaje, ¿no?
La jugada última, la del gol, ¿cómo la habéis visto vosotros?
Al final de cuentas, el golaje colateral al final puede ser importante. Si bien no tengo conocimiento y no he visto la repetición, pero bueno, es una decisión arbitral que ya está tomada, ¿no?
Doncs fins aquí les paraules de César Montes, evidentment poc content, tot i el gol, que tampoc ens ha volgut explicar com ha hagut bé, o se li ha acudit aquest recurs a l'interior de l'àrea, i que la permanència i la millora passa sobretot pels partits a casa.
Doncs el mexicà central de l'Espanyol, protagonista en aquesta zona mixta. Joan, que no perdis l'avió, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Tot 2:15 a Granollers. La cosa comença a fer una mica de bona pinta, Gerard, eh?
Sí, el Granollers ha millorat especialment a darrere. De fet, ara mira, som al minut 19 de la segona part i només han encaixat 7 gols. 7 gols en 19 minuts. Especialment ha encertat també Rangel, el porter del Granollers, en aquesta segona part, perquè la primera l'ha jugat Marc Guàrdia. I mica en mica, és el que dèiem, el Granollers es va imposant 28-26, ara guanya de 2, té atac, de fet, per col·locar-se a 3, que és el màxim avantatge. De fet, ara anota el gol l'equip allesà, 29-26, 10 minuts, encara no, per arribar al final del partit.
Com són els primers 11 minuts del nou Mirandilla, Damián?
Doncs mira, de moment amb empat a 0, sense gols, i curiosament... ens trobem en l'impàs en què el Cádiz està fent la seva primera possessió sense incidència, però primers instants en pilota de l'equip de Sergio, que està jugant amb un bloc baix, no, et diria que diminut. Li ha entregat la pilota al Madrid, s'està tancant a la seva pròpia àrea, i això està propiciant que el Madrid estigui tocant i tocant i estigui tancant el Cádiz a la seva pròpia àrea, i hagi tingut ja un parell de situacions clares de gol. De moment el Madrid està fent un bon partit, tocant molt i arribant també, com diem, propiciat per l'esquema i els conceptes de Sergio, que està tancant moltíssim i està enfonsant molt el seu Cádiz. Però compte, perquè justament ara Hi ha un atac del Cádiz, el Pacha Espino ataca per l'esquerra, el pal! Sobrino ha habilitat el Pacha Espino a l'esquerra, el xut creuat de l'argentí al pal esquerre de Courtois, que estava ja vençut. Doncs mira, la primera del Cádiz, que ve Sobrino habilitant el Pacha Espino, que té una bona fuetada amb cama esquerra, ha trobat bé l'espai, ja no hi arribava Courtois, primera oportunitat del Cádiz, que recordem-ho, només li faltaria a l'Espanyol ara que el Cádiz guanyés aquest partit, però primera oportunitat clara, no hi arribava Thibaut Courtois, 12 de la primera part, 0-0, la lamentació a Sergio, a qui veiem fa un instant amb una samarreta bàsica, blanca, de mània curta, i s'acaba d'abrigar. Deu bufar un vent fresquet ara mateix pel sud. Compte, que li cau una pilota a Rodrigo, no pot controlar, se la queda David Gil, el porter del Cádiz.
Refrescat a la nit, i el PSG Lens a la Lliga Francesa, com el tenim?
Doncs empatat a 0, PSG 0, Lens 0, 13 de la primera, i amb una primera oportunitat pel Lens, bona aturada de Donnarumma, la sortida d'un córner, primer vist dels visitants, PSG 0, Lens 0.
Guanya de 20 la penya, Mundet.
Sí, sí, ho dius bé, 39 a 19, perd de 20 el bàsquet Girona, equador del segon quart. Aito García René s'ha hagut de demanar temps mort, perquè la veritat és que el seu equip no és que estigui sent escombrat, és que està sent absolutament triturat per un joventut que va 3 i 4 marxes més. Es nota Colo, al moment de la temporada en la qual es troba la penya, de la combinació de les dues competicions, i que a més és un dels pics de la temporada del conjunt verd i negre.
Sí, i en el cas contrari al Girona, que amb la victòria contra el Fuenlabrada té els deures fets, ho deia Cam Taylor en una entrevista aquesta setmana, que estan lluny de dalt i comencen a estar també lluny de baix, i és complicat cada setmana estar amb el cap al màxim.
Fa molts anys es va estrenar una pel·lícula que es deia En Tierra de Nadie, que era una comèdia. El que passa que això no és una comèdia, això és un drama.
Clar, per exemple, Cam Taylor, que és el seu màxim anotador de la CB avui, zero, però si gairebé ni ha tirat. Llavors, l'únic que està rendint és Marc Gasol, que està amb 9 punts, és el que està aguantant, i ara mateix, després del temps mort, li vam fer un gest de ràbia pel que està passant a la pista. Però és que la majoria de jugadors no hi són.
Els 3 americans, entre els 3 americans de l'equip, 4 punts en 15 minuts. Està tot dit.
I és que la penya cada cop arriba fins a sota, està carregant bé el rebot ofensiu, però està trobant moltíssimes facilitats per anotar sota cistella. Hem vist ja 3 esmaixades, i és un festival en el joc interior.
A la primera volta més va haver-hi victòria clara del Girona a Fontejau, i això també, imagino, Mundet, que durant les setmanes va haver parlat a Badalona de tornar aquesta victòria.
Mira, ahir mateix Pep Busquets a RAC1 ho explicava, deia... és un partit especial per mi, deia, literalment, m'estimo molt la gent de Girona, però tinc una espina clavada del partit de la primera volta.
Sí, va jugar cedit un any a Girona, però a més llavors la penya arriba en plena ratxa de victòries, amb eufòria, i es van dur sobretot a partir del segon quart una bona repassada d'aquests partits que cada temporada viu una mica. La temporada anterior va ser Andorra, aquesta ha estat a Girona i una mica també Gran Canària. Ara veiem si aquest 3-1 de Quino Colom serveix per endollar una mica el Girona del partit.
41 a 22, més 19 pel Joventut, menys 19 pel bàsquet Girona. Xavi a 4-29 per arribar al descans.
Està jugant també el Gran Canària, un altre dels que té Eurocup entre setmana, perdent d'un de moment contra el Breogán. Ha guanyat el Fuenlabrada, avui abans ho dèiem, que és notícia, a la Lliga ACB contra el Bilbao Bàsquet, també l'Unicaja contra l'Obradoiro. I està a punt de guanyar el Moravaga a Andorra. Ara que citava l'Andorra al Colo, a la pista del Valladolid, ho està fent de 5 i som ja a l'últim minut de partit, 74 a 79. Per tant, continuarà sent el líder, va camí de tenir-lo ja a la CB sense esperar el playoff, el Moravaga a Andorra la propera temporada.
Està amb un frec a frec amb el Palència, però sí, vull dir, està... és un compte enrere el que està fent el Moravaga.
Avui ha perdut el Palència a la pista del Burgos.
Ah, sí?
Per tant,
no
obriria dues victòries de forat.
I falten, diria, 6 partits.
En quedaran, avui és la 29, en quedaran 5. Sí.
5.
5 amb dues de forat. Sí, comença a apropar-se bastant a la CB el Moravaga Andorra.
En 3 setmanes ho hauríem de tenir. Que, per cert, un altre que també comença demà la fase d'ascens, en aquest cas a la Lliga Femenina, és el Joventut.
Sí.
A la 1 del migdia a València contra el Paterna. És una eliminatòria d'anada i tornada de quarta final. I si tira endavant, una final a 4 que ja va dir l'alcalde de Badalona que si arribava la penya la volia demanar. Per tant...
Perfecte.
Anem posant Puig més equips catalans a l'elit del bàsquet estatal.
Sí, digue-li. Morales, la penya Eurolliga i el femení a Lliga Femenina.
3.34
ja pot obrir un crowdfunding.
Sí, sí.
Bueno, en el cas del femení, el que explicava Morales és que l'avantatge que té la penya és que l'estructura professional ja la té. Hi ha molts equips que pugen i tot això ho han de fer. Òbviament, has de pujar el pressupost perquè la plantilla tot s'encareix, però tu tens ja una part de feina feta i, a més, una part molt important en aquest tipus de categories.
I amb el cash que farà dimecres contra el Hapoel de Tel Aviv, que m'han explicat que estan pagant o estan venent les entrades a Israel a 50 euros...
Home, avisa que igual em puc col·locar alguna.
Doncs les estan pagant a 50 euros, en cada entrada. De moment ja han venut 1.300, Puig.
No, però la gràcia, però, seria que es notés que la penya jugui a casa. Jo ja entenc que està bé fer caixa, però limitar-ho d'alguna manera perquè no sembli allò com li va passar al Barça amb l'Eintracht de Frankfurt. Estic exagerant, eh?
Sí, sí. Bueno, com ja va passar el Barça fa 4 dies amb els Alguiris, que era un partit més intranscendent, si vols. Però...
Clar, que són uns quarts de final de l'Eurocup. Vull dir que, que has d'activar mecanismes perquè clarament es noti que ells són els visitants dimecres.
Sí, la penya s'hi ha posat una mica tard en aquest sentit.
Jo no sé què ens trobarem dimecres, va dir Carlos Durant l'altre dia. Serà un partit que si la gent de Badalona no s'hi posa, hi haurà marro. Jo he vist imatges, he vist fotografies dels desplaçaments del Hapoel de Tel Aviv i són impactants.
Gent d'en 10, el Lens en el partit contra el PSG, vermella directa per mi ben treta per una entrada temerària a l'alçada de la tíbia pràcticament de Krah Hakimi, que ha quedat estès al terra. Aquí veiem la jugada de la repetida, jo crec que és indiscutible. Li torça el turmell, veurem si pot continuar. PSG 0, Lens 0, el Lens amb 10, minut 20 de la primera part.
Què fan els Sixers, Dami, el playoff de l'NBA?
Doncs guanyarem, eh? Guanyarem el primer partit, 110-92, a falta de 4 minuts i una mica més.
Bon
partit. La veritat és que l'equip ha dominat durant tot el partit. Brooklyn ha resistit, però hi ha bastanta diferència. És una eliminatòria bastant clara. A més, rècord de triples de Filadèlfia en un partit de playoff. Al final del tercer quart l'ha igualat, eren 18, i ara ja no l'estic podent seguir tant, però se n'han anat a 19-20. Harden, Embiid, Maxi, Harris, un bon partit avui.
Sí, 20 triples,
20 ja,
I Embiid 24 punts, el màxim anotador del Sixers.
Ara dos quarts de 10, Boston, Atlanta, segon partit dels play-off. També de matinada encara en tindrem algun més en aquesta matinada dissabte-diumenge. Un Cleveland-Nova York i un Sacramento-Golden State encara en aquesta matinada d'avui, a mitjanit, i l'altre ja a quarts de 3 de la matinada. I Benzema, que ha estat a punt de marcar pel Madrid al nou Mirandilla, Dami.
Sí, hi ha hagut dues oportunitats clares. Una d'Asensio, que ha tret David Gil, i una altra de Benzema, que ha tret el porter del Cádiz, també llançant-se-li pràcticament al damunt i traient-li la pilota, no deixant que el xut de Benzema agafés trajectòria. La veritat que molt bé Asensio, perquè és qui li ha tirat la paret al francès, que per un moment ha fet la sensació que es podia haver fet mal, perquè hi ha hagut una petita estirada de samarreta i això ha desequilibrat a Benzema. Però bé, en definitiva, el que diem, el Cádiz tirat molt enrere, i això fa doncs que el Madrid pugui combinar i pugui arribar amb certa facilitat. Dues oportunitats ja. La sensació que fa és que el gol del Madrid pot caure en qualsevol moment, però també és cert que el Cádiz ha tingut una de molt clara amb el xut d'Espino al pal. Però fixa't que ara mateix que estem comentant, té la pilota al Madrid. Mira, Ceballos, la pilota que impacta en un futbolista del Cádiz i gairebé entra a la porteria del conjunt andalús. Serà corna favorable al Madrid. 20 de la primera part, 0-0-0, evidentment, pensant en competir i fer-ho bé a la Lliga, però amb la mirada posada en Stamford Bridge al partit de dimarts que ve.
I com ho tenim al Granollers, Gerard?
Controlat. El Granollers guanyarà, de fet. Sumarà la seva 16a victòria aquesta temporada a la Lliga Sobal. Queden 2 minuts i mig pel final. Ho està guanyant de 5, que ara mateix és la màxima diferència. Granollers 35, Osca 30 en aquesta lluita per la segona posició. A veure què fa el Conca més tard a la pista del Benidorm. I també especialment important guanyar, per què no, per anar amb la moral ben alta dimarts a Alemanya a intentar una gesta descomunal com seria eliminar el Flensburg i accedir a la Final Four d'aquesta Lliga Europea. Per què no? Si el Granollers va estar a punt d'empatar el partit l'altre dia, és molt més complicat a la pista del Flensburg, però per què no almenys competir i donar guerra fins al final.
Sí, va perdre d'una en aquest partit d'anada aquesta setmana a Granollers. Ara cantem al final, que serà amb victòria vallesana. Ha canviat alguna cosa a Badalona o no, Mundet?
S'ha acostat el bàsquet Girona 15-13, però ara mini parcial de 4-0 pel Joventut, amb un tros desmatxada de Vladimir Brodzianski. A cistella passada, dues mans. Uau!
Ha coincidit l'estoneta de descans de Felip i Tomic, que ja torna a ser pista, i la ratxa de triples, abans ho diem, del Girona, que n'ha fet tres seguits, i li ha servit per activar-se una mica, com a mínim que no quedi el partit tan mort, tot i que el Girona aquest any els problemes el té en atac, però en defensa estava rendint molt bé. 47 punts a falta de 20 a darrere, sobretot acabem abans el joc interior, ara una altra esmaixada, diria que en portem 5 ja a la primera part, que no és gens habitual de veure avui dia en el bàsquet, és el que està marcant la diferència.
Està realment, té un problema amb la línia de fons, el bàsquet Girona.
Té pivots lents, i a la que fas moure una mica el 2 contra 2, la rotació sencera pateix.
Sí, sí, la veritat és que a més el Joventut està invertint molt bé el joc d'un costat cap a l'altre, amb homes grans jugant des del coll de l'ampolla, com es diu en l'argot, postejant.
Sí, sobretot quan hi ha Tomic, que està fent un recital d'assistència.
Sí, 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 i 0 punts, eh? Minut i 15 segons per arribar al descans, el Joventut guanyant de 15, el bàsquet Girona perdent de 15 aquí a l'Olímpic de Badalona. La té Guillem Vives, la posa per Pep Busquets des del costat esquerre, no ho veu clar, recula cap enrere, la posa per Tomic, que juga al pal alt de l'atac verd i negre, inverteix la pilota buscant Pep Busquets, provarà de 3, Ferro no, el rebot és pel mateix Tomic, bola extra per la penya, 54 segons per arribar al descans, la bola torna al mig, cercle central, Guillem Vives sortant en l'atac, al base Badaloni, davant d'ell Quina Colom, la posa per Andrés Feliz, pràcticament sobre la botzina, falla sota cistella, el rebot és per bàsquet Girona, Quina Colom amb la pilota, marca jugada des de camp defensiu, creua la pista del tram-tram. Davant d'ell, Andrés Feliz. Són segurament Colom i Feliz els dos bases més rebessuts de l'ACB, eh?
Perquè sí, amb permís del que veiem ahir, Chris Jones, també seria una mica d'aquesta línia, però sí. Colom més rebessut encara.
Més rebessut i més rodonet, eh?
Sí, és més rodonet.
Sí, sí, la veritat és que gairebé podria rodar.
Va, per favor. Per favor. Imagina't d'altres que hi ha a Badalona i no miro ningú.
A veure, últims 5 segons d'aquesta primera part, la pilota, però jo no jugo, eh? Taylor des de casa seva, no! Arriba al final de la primera part, amunt més 15 pel base Joventut de Badalona, menys 15 pel bàsquet Girona, 47-32. Home, diguem-ne, no seria una sílfide, Quina Colom.
No, sempre ha tingut aquest físic, vull dir que no és una cosa que no és que diguis ara s'ha deixat anar, sinó que sempre ha tingut aquest físic i ha rendit a l'elit amb aquest físic.
Doncs, nois, hem arribat al descans, mitja part aquí a l'Olímpic, la penya guanyant de 15, bàsquet Girona perdent de 15, 47-32.
No, bueno, què passa a la segona part? Ho explicàvem al Mundet i al Colo i s'acaba el partit amb celebració a Granollers, Gerard.
Sí, trenca una ratxa de 4 partits sense guanyar a la Sobal, rotllana i celebració, com deies, entre els jugadors del Granollers per aquesta victòria. Finalment, els d'Antonio Ram han guanyat de 3. Granollers 35, Osca 32, amb dues parts molt diferents. La primera, Granollers, recordo, ha marxat perdent de 2. Al descans s'hi ha posat al darrere. Gran actuació del porter Rangel a la segona meitat per liquidar el partit. Veurem què passa dimarts de la setmana que ve a Alemanya, 8:45 del vespre, en aquest partit de tornada dels quarts de final de la Lliga Europea.
I ara a veure què fa el Ciutat Encantada, la Cuenca, la pista del Benidorm, per dir que arrencarà ara a 9:45. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
I tenim graella ja configurada de Moto2 al Gran Premi de les Amèriques. Quim, espera, que ara et sentirem. Obrim el micro. Ara sí. Quim.
Hola, hola. Hay alguien? La pole és de Celestino Vietti amb Pedro Acosta segon i Filip Salaig tercer acompanyant-lo primera fila, la segona per Bob Ensleider, Alonso López i Jake Dixon, a la tercera és Aaron Canet setè al costat del líder del campionat Toni Arbolino vuitè, els catalans desè Jeremy Alcoba a la quarta i tretzè Albert Arenas a la cinquena. D'aquí a Metjoreta a les 10, cursa sprint de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques amb Francesco Bagnaia sortint des de la pole, Àlex Rins segon a la graella i Àlex Márquez quart.
Doncs ho seguim, evidentment, a partir de les 10 amb el Quim Salvador. Per cert, el dia que ha arrencat al Mundial de Trial a l'aire lliure i no ha guanyat Toni Bou. La primera de les dues voltes que es faran a Arteixo, a Corunya, i no ha guanyat Bou, que no, és no, qui no. ha guanyat els últims 16 Mundials a l'aire lliure.
Ha guanyat Jaime Busto, el pilot basc de GasGas, això sí, per davant de Toni Bou, que ha estat segon, i Gabriel Marceli, que és gallec, que ha estat tercer. La bona notícia en categoria femenina, amb la victòria de la terrassenca Berta Avellán, que comença liderant aquest Mundial de Trial Femení.
Demà la segona volta, la segona jornada d'Arteixo, en aquest Mundial que arrenca avui i que tindrà fins a 7 proves totes dobles. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Com teniu el partit a Cádiz, Damián?
Doncs mira, hi ha hagut una topada ara força contundent entre Rubén Alcaraz i Dani Ceballos. Es queixava Ceballos, però es reincorpora. I domini, el que diem, total i absolut del Madrid en pilota, però el Cádiz en jugades d'estratègia, pilota aturada, tingut alguna altra oportunitat, una de Cris Ramos, molt defensada per Marco Asensio, però en el global del partit el Madrid està sent superior, està tenint moltíssima possessió, i la sensació que fa és que ha sortit a pel partit, que vol guanyar-lo i vol arribar amb... i vol arribar amb bones sensacions al partit de Londres, a diferència del Chelsea, que ve de la derrota del dia d'avui contra el Brighton. Per tant, 1-2, i el que diem, superior al Madrid, tot i que de moment no ho veu reflectit en el partit.
Doncs així tenim de moment el partit al nou Mirandilla, al PSG, que tot i jugar contra 10, de moment no passa de l'empat a 0. Molló.
No, el problema és que, clar, té molta estona per davant, per jugar amb inferioritat numèrica al Lens. 29 de la primera part, en un xut d'Mbappé que ha sortit per sobre el travesser. PSG 0, Lens 0.
Ataca el Cádiz, o intenta, 0-0, no sé si signaria aquest 0-0. Sergio González, el traó del Cádiz, veiem com ha anat la jornada. Potser sí, si li dius de signar l'empat contra el Real Madrid el 28 de la primera, potser va, treu el boli, sí, i diu un puntet, sí, i anem sumant.
Jo crec que si tens fe en que pots treure un bon resultat divendres que ve a Cornellà, doncs és al revés, no? Quan dius faig bona la victòria aconseguida a casa amb un empat fora, doncs al revés, empates avui a casa i intentes guanyar la setmana que ve a Camp de l'Espanyol, que és un partit absolutament decisiu. Però més, veient com està jugant avui el Madrid, crec que un empat pot ser bo pel Cádiz, perquè li costa molt sortir des del darrere, està defensant molt a baix. Ara hi ha una targeta per Alcaraz, que discuteix la falta. A sobre li ha ensenyat targeta Gil Manzano. Està sent un partit molt competit, perquè el Cádiz, lògicament, s'està jugant molt, i si el Madrid no li iguala la intensitat, sap que prendrà mal. Ara estan discutint Militao i Fali, i aquí veiem l'entrada. És que és una falta amb el braç, diria, perquè amb cama no hi ha res. Rubén Alcaraz, quan intenta...
Et sembla que li toca la cara?
No, la cara no li toca. Li toca l'espatlla. El sí. que passa que Ceballos, últimament, és molt exagerat en les accions, es porta la mà a la cara.
Sí,
directament.
Sí. Res, això per mi no és... pot ser falta, en cap cas. És groga, vull dir...
En fi. Però en tot cas, podria ser groga per Ceballos per exagerar, però clar, com que des del VAR no només s'entra en les accions de... Vaja, per vermella directa, en tot cas hi ha una falta perillosa ara Puig, una mica inclinada al costat esquerre, d'aquestes que picaria Cross normalment. Recordem que Cross, per una sobrecàrrega, bé, oficialment per una sobrecàrrega, però ja per descans, igual que Vinícius, és baixa pensant ja en Stamford Bridge, camí del 30, col·loca la tanca David Hill, de moment salvador en dues accions, amb Asensio i amb Karim Benzema, justament Benzema, Asensio i també Fede Valverde, que està més allunyat de la pilota, però ja sabem que quan executa l'uruguaià agafa molta més embranzida. Aviam aquesta falta. Gil Manzano a punt de donar l'hoquei, la pica Benzema, la pilota a la tanca defensiva, serà servei de banda pel Madrid, 30 de la primera part, 0-0, al Novo Mirandilla.
No creiem que el Cádiz té dos apercebuts dels que estan jugant, que si veiessin drogues perdien el partit a Cornellà al Prat. Són Luis Hernández i Sobrino, que si veuen la groga seria la cinquena, i per tant no podrien jugar contra l'Espanyol divendres que ve.
Marca el PSG, marca Mbappé, bona combinació en atac dels de París amb intervenció de Leo Messi, al final la passada de Vitinha per la rematada d'Mbappé. PSG 1, Lens 0, el Lens amb 10, i el PSG que li trauria 9 punts al segon classificat.
Ara li trauré la feina al Molló, Final al Wells Fargo Center, Philadelphia 76ers 121, Brooklyn Nets 101. S'acaba d'aquesta manera el primer partit dels play-offs 2022-2023.
Quina solemnitat. El següent, quan és? El segon?
Dilluns a la una.
Dilluns a dimarts, a la una de la matinada.
Sortint del Tudiràs, el dia de la premsa a la porta, un dia intens, però entrem amb el segon partit.
El millor de set, tots els play-offs, des de fa ja unes quantes temporades a l'NBA. I el tenis, això és en directe, Molló Monte Carlo, Amb poca llum, almenys a la nostra tele, en aquesta pista central del Masters 1000 de Terra Batuda.
Sí, estan jugant dos joves talents amb molt futur, Jannik Sinner, l'italià, i el danès Rune, que ha guanyat, han guanyat un set cadascun, i ara 5-4 el tercer per Rune. Per tant, encara no està decidit qui serà el rival a la final, ara us ho diré, del primer partit, de la primera semi.
Rublev.
Rublev, ha guanyat, recordem, en 3 sets finalment el partit contra Taylor Fritz.
Ara escoltarem la Bàrbara Padilla i després algun document de Carlos Alcaraz, que avui ha fet roda de premsa abans de l'inici del quadre final del Godó dilluns a les pistes del tenis barceloní. Repassem una mica els camins dels principals favorits, si és que hi ha lògica en aquest trofeu compte de Godó. Abans, Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Fem una actualització del que està passant al món.
I d'aquesta última hora de l'incendi de la Granja d'Escarp, el Segrià, que ha començat a les 4 de la tarda a l'Aragó, perquè ja s'han cremat en total 600 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. 250 d'elles a Catalunya i la resta a l'Aragó. Anem cap a la Granja d'Escarp, corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés.
L'incendi ha començat a la població aragonesa de Mequinense i el vent ha fet que arribi a territori català. I, de fet, aquest és el gran hàndicap, el vent. L'alcalde del municipi, Manal Soler, ja ha advertit aquesta tarda a RAC1 del potencial del foc.
Tal com ha agafat la direcció del vent, que és la direcció del cert, sí que està anant per la part de sud de Montmaneu, i si agafés aquesta direcció anant cap al Matret, allí sí que hi ha una zona potencial boscosa molt important, i em consta que estan els grafs treballant fent tallafocs per intentar controlar o parar el foc en aquests tallafocs que estan realitzant.
De fet, el vent tampoc ha deixat d'incorporar-se a les unitats aèries i treballa en una trentena de dotacions terrestres, a més de diversos mitjans del govern d'Aragó, que també ajuden, donen un cop de mà a les tasques d'extinció de l'incendi que avança en direcció a l'eix Maials-Almatret.
Gràcies, Julen. El vent, ho dèiem ara, preocupa els bombers i per això és important conèixer com anirà evolucionant al llarg de la nit i matinada. Xavi Segura.
El vent segueix bufant a la zona de l'incendi amb ratxes que puntualment poden assolir els 60 o 70 km per hora, com ja ha passat fins ara. Per tant, condicions encara adverses en la lluita contra les flames, però a partir d'aquesta mateixa nit i matinada la previsió és que la ventada vagi perdent intensitat i fins i tot demà al matí pot encalmar més. Aquest diumenge l'episodi anirà a la baixa i ja no s'esperen cops de vent tan forts com els d'avui. Tot i això, a partir del migdia es pot reforçar aquest vent d'entre mestral i ponent.
Doncs Xavi, de moment aquesta és l'última hora del foc, un vent que sembla que va a la baixa, però molta precaució de moment, a veure què passa.
Doncs qualsevol notícia, evidentment, a Estudi Obert. Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Superesports.
Quatre de la primera, Lugo Mirandilla, Cádiz 0, Real Madrid 0. Què passa, Damien?
Diria que Benzema ha fallat l'oportunitat més clara, com a mínim, de la temporada per ell, A porta buida, increïble. Ha enviat la pilota al travesser. Després d'una jugada sublim de Rodrigo, no el podien aturar. Ha acabat combinant amb Asensio, la pilota li ha acabat caient a Benzema, i heu de veure la repetició, perquè és inaudit que se li hagi escapat aquesta oportunitat i li hagi enviat al travesser. Hi havia algun jugador pel mig, però ho tenia tot Karim Benzema i ja comença a ser bastant increïble que el Madrid no estigui guanyant aquest partit a Cádiz, però bé, de moment continua l'empat a 0.
Jo la podia haver fallat dimecres, que també estava sol.
Sí, també. I si en algun moment el partit està en fora bridge, està a 0-0 o 1-0, o l'eliminatòria encara no està decidida, doncs sí, tal com ho dius, aparentment sembla que se'ls estigui guardant. Però bé, continua l'empat a 0 i el Cádiz que està viu en el partit.
I mira, torna a marcar el PSG a la Lliga Francesa. Molló.
Sí, ha estat Vitinha, que ha estat l'assistent del primer gol, qui ara marca el segon. Paris Saint-Germain 2, Lens 0. Ara mateix el PSG amb 9 punts més que el Lens i 12 més que l'Olympique de Marseille, el tercer classificat. Vaja, que té la Lliga a la butxaca, com era d'esperar. l'equip de París.
I dilluns comença el quadre final de l'Open Bank Sabadell, trofeu Comte de Godó a les pistes del tennis Barcelona.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Comte de Godó.
El vigent campió és Carlos Alcaraz, que avui ha fet roda de premsa, superat els problemes físics, està en plena forma per afrontar aquesta edició especial, edició 70, número rodó, i que celebrarà amb una bona festa, un bon sopar de gala al Reial Club Tenis Barcelona, el trofeu Comte de Godó. Un Carlos Alcaraz que no pensa en defensar el títol, sinó en anar partit a partit.
Al final es un sitio que me encanta jugar. Aquí en Barcelona tengo muy bonitos recuerdos, no solo por ser campeón del año pasado, sino ya de cuando jugaba de pequeño. Y la verdad que vamos a intentar evitar esa presión, ¿no?, de defender el título, simplemente saliendo a pista y disfrutar. Que como he dicho, es un sitio donde me encanta jugar, donde también va a venir mi familia, donde tengo amigos, y la verdad que vamos a pensar en todo menos en defender el título.
De fet, Carlos Alcaraz, el millor cap de sèrie d'aquest trofeu Comte de Godó, tot i això li preguntaven si se sentia el favorit per guanyar diumenge que ve.
Sí, es verdad que están habiendo grandes ausencias aquí en el torneo, como Rafa, como Medvedev, que obviamente son, bueno, eran candidatos a ganar el torneo, y bueno, pero la falta de ellos aquí en el torneo no me siento más favorito por ello. Al final cada partido es un mundo y todos los jugadores que están en el cuadro me pueden ganarme perfectamente, y tengo que estar concentrado y jugar a mi mejor nivel en cada partido, así que no me siento nada favorito, y como he dicho muchas veces, cada partido es un mundo y tiene que jugar lo mejor posible.
Avui s'ha sortejat el quadre final d'aquest trofeu Comte de Godó. Quins camins es comencen a dibuixar, Molló?
Doncs mira, si es complissin els pronòstics, que ja saps que això costa, però Alcaraz jugaria a quarts de final contra Tiafoe, Casper Ruud, el número 3 del món, contra el rus Khachanov, Yannick Sinner, que ara està jugant aquesta semi de Monte Carlo, contra el britànic Cameron Norrie, i Stefanos Tsitsipas contra Demiñaur. A priori, si tot va com ha d'anar, la final hauria de ser Alcaraz-Tsitsipas. El camí de l'actual campió, del murcià Alcaraz, primera ronda contra el bielorrus Ivashka o el portuguès Borges, qui guanyi aquest partit, després Bautista Agut, Tiafoe, Ruud i, com dic, Tsitsipas en una hipotètica final. I deixem destacar també alguns partits de primera ronda, Albert Ramos Viñolas contra l'equatorià Gómez, Feliciano López, que es retira en aquest Godó, jugarà contra el belga Goffin, l'argentí Schwarzman contra el xinès Wu i Fernando Verdasco contra l'italià Passaro. I demà a la prèvia podem tenir algun d'aquells jugadors catalans que accedeixen a la ronda final. Concretament, Àlex Martí i Pol Martín Tifón seran qui demà tindran opció d'accedir a aquest quadre final del Godó.
Quants anys tenen Feliciano i Verdasco?
Feliciano supera els 40, segur.
Sí. I Verdasco...
Perquè Verdasco, el seu punt va ser aquell Open d'Austràlia, sí, mític del 2009.
Fa molt temps que no treu, sí, que no treu bons resultats, Fernando Verdasco. No crec tampoc que li quedi molt per retirar-se. 39 anys.
39 anys Verdasco, i Feliciano jo crec que 41 els té ben bé. Ara ho comprovem, i que serà el seu últim Godó, i es retirarà potser en aquesta primera ronda. Veurem si aconsegueix superar Feliciano López aquesta ronda.
41 anys.
41 anys. Dami, i no et veurem al Village, a tu que t'agrada de vegades allò passejar-te una mica pel Village del Godó.
No descarto allò dijous o divendres, que al final de setmana són bons dies sempre, però quarts de final és un bon dia sempre. A mi el Godó sempre, saps que m'ha agradat molt, li he comentat al Jaume alguna vegada, anar a la pista 2, aquella pista petita, recollideta, que estàs molt a prop dels jugadors, veus molt bé el tennis. Es juguen molts partits de dobles allà.
Sí, jo allà vaig veure els germans Bryan.
Ostres!
Un any jugant el trofeu Comte de Godó. Mira el Madrid.
Mira, a punt de marcar, Rodrigo treu David Gil. Gran partit del porter del Cádiz avui. No sabem si havia jugat els germans Bryan alguna vegada, però gran partit de David Gil avui.
El Chelsea que té diners, que se l'emporti per dimarts, tu. I el camufli. A veure si és la criptonita.
L'està veient Luis de la Fuente.
Sí.
Home.
Veurem si selecciona Kepa o a David Gil per la Nations League.
Mira, és un dels que no descarto, que veiem al Village del Godó. Luis de la Fuente, el nou seleccionador espanyol.
Que és el bon glamour, Luis de la Fuente.
Al llarg d'aquesta setmana.
Ara es confirma que està tots els partits del Madrid? Pot ser això?
Sí, com a mínim.
És que últimament, l'altre dia el van entrevistar al Madrid-Chelsea, avui també hi és.
Sí, sí. En fi. La informació del Godó amb Unió Suïssa.
Unión Suïssa, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suïssa. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suïssa Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
Com resisteix el Cádiz, Damià?
I mira que el Madrid està tocant la pilota amb clarividència, amb paciència, fent bé les coses, bones combinacions. M'està agradant molt, Rodrigo. La veritat és que en absència de Vinícius està encarant molt, jugant-se-la molt amb un contra un. Sembla que porti la pilota cosida a la bota. Molt inspirat, Rodrigo, però de moment no arriba el gol pel Madrid. Compte d'aquest corna. Ha tocat Ceballos i l'aturada David Gil una altra vegada. Oh. La pilota que no ha sortit a córrer, l'aturador de David Gil, impressionant, eh? Ha tocat de primera Ceballos, la central corna molt passat. Aplaudeix el públic del Nou Mirandilla perquè, atenció, a l'exhibició de David Gil. Ara ho veurem repetit aquí. Empala Ceballos, la pilota que podia anar dintre o no, no ho tinc clar, però la reacció, els reflexes del porter,
és que
li ve molt al damunt.
Sí, i era una de les incògnites, la sanció a Conan Ledesma, sí. A veure com seria aquesta porteria del Cádiz, i no només avui, sinó que David Gil està demostrant que era un porter de garanties per tenir-lo com a suplent de... Tot s'ha de dir, un dels puntals del Cádiz aquesta temporada, com estava sent i continuarà sent quan torni de l'ascensió Conan Ledesma.
I t'haig de dir, Xavi, que si algú es podia pensar que aquest Cádiz-Madrid seria un bunyol de partit, està sent un molt bon partit, molt intens. Mira, una altra vegada, Rüdiger i San Emeterio encarant-se. Hi ha molta intensitat, sembla que hi hagi moltes coses en joc pel Cádiz segur. Veiem ara Rüdiger i Cris Ramos, els han de separar, ara sembla que es calmen els ànims. I és veritat que en òptica Madrid, doncs l'Atlètic de Madrid de Simeone, que ve llançat des del darrere, el podria atrapar i prendre-li aquesta segona posició que els Ancelotti no es volen deixar arrebatar.
Ha arrencat la segona part a Badalona d'aquest Joventut Bàsquet Girona, Marc.
Portem minut i 20 segons d'aquest tercer quart amb el Joventut guanyant de 15, el Bàsquet Girona perdem de 15, 49 a 34, de moment color... No sembla que la penya es deixi sorprendre per l'equip d'Aito.
No, hem tingut la primera cistella de Cam Taylor, que és un dels jugadors que ha d'activar el Girona, però no es veu un canvi allò d'intensitat, ni pujar línies, ni res.
Taylor, 2 punts, Jenkins, 2 punts, Hill, 2 punts. A veure, ho intenta la penya de 3, Pep Busquets, no. El rebot és pel Bàsquet Girona, Miretich, obertura a la dreta. La pujarà Cameron Taylor, davant d'ell Joel Parra. Al carril dret, aprofita un bloqueig central, la bola va dividida per Pol Figueres des de la cantonada dreta, no ho veu clar, va cap enfora, juga el 2x2 lateral amb Miletic intentant picar la pilota, ha tocat els peus d'un jugador de la penya, la possessió que continua la torna a tenir Miletic de 3, no? Ha sigut un molt mal atac del Bàsquet Girona,
Que ha intentat buscar passades però no hi havia forat i molt de bot per no aconseguir cap avantatge.
I Aito que està francament empipat a la banda, sí. Dempeus mirant-ho.
Una banqueta ben ex-verd i negre.
Sí, amb Aito, amb Lubos Barton, amb Albert Sàbat.
Ara, Marc, em preguntava jo quants partits haurà dirigit Aito a Badalona entre entrenador local i visitant, comptant Ausias Marc, etc. Com a local i visitant, centenars,
I l'altre dia vaig ser conscient que, és a dir, miraven quin era el club que més anys havia dirigit Aito. Val? Pues que va estar 12 anys al Coto.
Clar. Abans d'anar a la penya.
Clar. 12 anys al Coto, eh?
Sí, no està prou dimensionat, això, històricament.
No,
que va tenir...
no.
Clar, que el fitxatge per la penya se'l guanya gràcies a la seva gran trajectòria al Cotonificio.
Sí.
Bueno, que queda molt lluny, però sí, són els orígens. Clar, d'un senyor que va caminar als 77 anys, que el tenim sense retirat ja 2 o 3 cops, però sempre acaba tornant. Això de la jubilació és avorrit i, en canvi, això el segueix motivant. Amb diferents tipus de projecte. Vull dir que aquest del Girona era ben diferent a tots els que ha tingut últimament.
Jo no sé si serà l'últim aquest.
Fa el tercer.
Alguna obra...
Alguna obra de ser, no?
Sí, s'acaba dir. Farà 77, vull dir...
Tenim descansat. Tindria lògica.
Sí.
Jo amb 77 anys espero, en fi, haver-me pogut jubilar.
Jo l'altre dia li llegia, ostres, li contava al Puig una entrevista a Lolo Sainz, que té 81 o 82 anys, que deia que tornaria.
Sí.
Que no descartaria. Vull
però
dir
quants
que...
anys fa que Lolo Sainz no s'asseu una banqueta?
Fa molts anys, però igual.
Jo diria que més de 20, no?
I tant. Va deixar la selecció...
No?
Sí, ell va deixar la selecció espanyola el 2000-2001, no? Més o menys, a ser.
I no entrenen més?
Sí, no entrenen més, Lolo.
No,
està caducadíssim, Lolo Sainz, com a entrenador.
Des que van prohibir la publicitat del tabac, que va dir...
Exacte.
Però ell ho ha dit, eh? Ell ho ha dit en una entrevista ara, que no descartaria tornar. Té 82 anys, crec que té ara.
Tenim com a relleu d'ahit o a Girona.
No hi ha edat.
Tenim descans
venga,
a París.
Vamos.
Val, va. Deixeu-ho dir o no? Tenim descans a París amb el tercer del PSG, gol de Messi, teva meva Mbappé, cop d'esperó espectacular amb el taló baixa. És delicatessen pura aquesta assistència d'Mbappé perquè Messi remat i creuat, PSG 3, l'an 0, com dic, temps de descans. És que si no dic els gols de Messi, de seguida la peça m'enfada.
Després d'això ja ho veuràs, eh? Ja està preparant la catifa vermella a l'aeroport del Prat. I tenim descans a l'Olo Mirandilla.
Si no està pendent, Xavi, perquè el partit està molt calent, eh? Hi ha xocs constants, contínues picabaralles entre els futbolistes. Ara sembla que refreden una mica els ànims. Veiem, parlant de manera més relaxada, Fali i Fede Valverde, es retiren els futbolistes, 0-0, molt bon partit, i les càmeres que se centren en el gran protagonista, David Gil, el porter del Cádiz, Salvador, la nit d'avui, de moment 0-0, veurem què passa en aquesta segona part, però de moment molt bon partit al Nou Mirandilla.
Ha començat una miqueta millor el Girona del que ho havia fet a la primera part. Mundet a Badalona.
Sí, es posa a 13, 49 a 36, 6 minuts per arribar al final del tercer quart, la té el Joventut, la té Guillem Vives, ara mateix la penya a pista amb Guillem Vives, Kyle Gai, Joel Parra, Vladimir Brozjanski, Simon Birgander. Gai, obertura cap a l'esquerra, ha tocat un jugador del Girona.
Sí, gens content Carles Duran, que fa triple canvi amb els tres jugadors que són els que més s'han activat a la penya a la primera part, amb Fedez Tomic i Ellenson. Ara mateix hem vist dos rebots ofensius de Cam Taylor, que això és un canvi respecte a la primera part, un dels pitjors equips de l'ACB amb rebot ofensiu, i hi ha més actitud, hi ha més ganes, el que falta en cert, hem tornat a tenir un tir massa forçat de Jenkins, l'han pitjat per millorar el tir exterior, però no està trobant bons tirs, està forçant massa.
I aquesta minutada de començament de tercer quart, Xavi Colo, que no sigui també en clau dimecres, en clau Eurocup, perquè acaben d'entrar les tres pòtums de l'equip que s'afegeix a la quarta. És a dir, acaben d'entrar Felip, Ellenson i Ante Tomic. Què diries? Jo amb aquests tres jugaria dimecres els últims minuts dels quarts de final contra el Japó de Tel Aviv.
Sí, a més recorda que Felip va donar una mica l'ensurt dimecres,
sí, sí,
que es va torçar el turmell, després va seguir jugant, però vull dir que també s'ha d'anar controlant, perquè és la posició que també es coixa la penya. Té dos bases només, no hi ha tampoc ningú del planter que pugui ajudar, per tant s'ha de controlar molt.
Pugem molt de nivell, si és que heu vist alguna cosa o per les referències amb el Hapoel de Tel Aviv respecte al London Lions de cara als quarts.
És a dir, pugem el nivell en quant, com a mínim, a rendiments. És a dir, tingues en compte que el Hapoel de Tel Aviv, una, ha sigut el màxim anotador de l'Eurocup aquesta temporada.
Sí.
Va acabar tercer de l'altre grup amb un balanç de 13-5. Només a perdre 5 partits en competició continental. I una altra referència que a mi em sembla molt vàlida és la de la Lliga Israeliana. Un partit només per darrere del totpoderós Maccabi. Per tant, és a dir... Ja veient això...
És veritat que Maccabi els últims anys la Lliga se la pren d'aquella manera, que n'ha perdut fins i tot unes quantes,
però
és una clara mostra de que és un projecte que fa temps que intenten fer-ho bé, han intentat alguna cosa rara, la temporada passada van començar a fitxar jugadors que havien fallat a la NBA, aviam si de cop aprenien a jugar a bàsquet i no se'n van sortir, però sí, és un salt de qualitat, perquè l'altre dia el London Lions era fluixet.
Molt,
es
molt.
Es va entendre el 8-10 de la primera fase, sobretot el joc interior no era ni nivell LEP. Sí, nivell LEP no arriba, aquell joc interior que vam veure dimecres a Badalona.
I em fa molta gràcia, Xavi, haver-hi trobat el Hapoel de Tel Aviv, un ex del Barça.
Ah, em pensava que anés a dir un altre.
Tu recordes en la temporada de Giorgos Barsokas, que va haver-hi tantes anades i vingudes de jugadors, un any terrible, al Palau Laurana? Tu de què te'n recordaràs? Xavier Monfort?
Sí, home.
Doncs està jugant al Hapoel de Tel Aviv i vindrà dimecres aquí a Badalona. És a dir, que aquesta és de nota, eh? En recordar-te'n de Xavier Monfort?
Sí, però va passar per allà.
Va passar per allà, sí, va passar per allà.
No recordo molt d'aquests jugadors així que venen per hores, com aquell qui diu, d'un grec que va acabar una temporada, que va jugar... Potser no va jugar més de 10-15 partits al Barça, que...
D'un nom llarguíssim.
Me'l trauràs o no, Mundet? Va rendir molt bé aquell home, aquell tram de temporada.
Em surt un nom tipus Hatzibretes, però no és Hatzibretes. Ja te'l trobaré. Dona'm, si estem parlant de l'era Xavi Pasqual, temporada 12-13 o 13-14, al final de l'era de Xavi Pasqual. Ja te'l trauré. Dona'm 30 segons.
Mentrestant tenim el descans a segona, l'últim partit de la jornada, Burgos 0, Ponferradina 1, abans s'ha acabat l'Oviedo 2, Lugo 1, el Lugo ha acabat amb 10, i el Saragossa 4, Racing 1, que està en notícia perquè el Racing ha quedat amb 9, dos expulsats, al minut 23, de fet. Avui, en 3 partits i mitja segona, portem 4 expulsions. Vaja, per seguir la mitjana de... o superant-la de la Lliga Espanyola, fins i tot.
Sí, a la primera no n'hi ha cap, no? A l'augment aquesta jornada...
No.
Aquest avui no, i ahir...
Jo diria que tampoc.
Ni tampoc. A veure si tindrem una jornada neta, que seria històric,
eh? Ja el tinc. Lucas Mavrokefalidis.
Ah, aquest.
Ostres. Mavrokefalidis. Caga-te l'orizo.
Per favor. Doncs aquest home ho va fer bé. O molt bé, diria.
Sí, que ho va fer molt bé.
Sí, dintre el caos que era tot, sí.
Sí. Estem parlant de la temporada 12-13. 10 anys enrere. Sí.
Tenim final a Monte Carlo, parlem de tennis. Holger Rune, el danès, ha guanyat el tiebreak del tercer a l'italià Jannik Sinner. I això en clau Godó és bona notícia, perquè Sinner és el quart cap de sèrie. Ja sabem que si a vegades s'arriba a la final de Monte Carlo, la final és exigent, a vegades hi ha jugadors que tenen la temptació a última hora de no jugar al Godó. Per tant, jo crec que amb aquesta eliminació semis ens assegurem tenir un dels millors jugadors i amb més futur per davant, com és Jannik Sinner la setmana que ve a les instal·lacions del Tennis Barcelona. La final de Monte Carlo demà serà el Rus Rublev contra el danès Rune.
Aquí a Badalona, 54-39, guanyant de 15 la penya, perdent de 15 el bàsquet Girona. Hi ha triple que no entra de l'equip d'Eito. El rebot és pel Joventut, la pujarà Andrés Feliz. Creuant la pista, d'esquerra cap a dreta, sobre la jugada de 3, tal com raja. No, el rebot és per Quino Colom. Creu a la pista el base andorrà. Pel carrer a l'esquerra, la posa per Cameron Taylor, la zona de 3 quarts. Ofereix un bloqueig, mira, dins, marxa cap allà, li demana espai Taylor. Ara li torna a manar que vingui. S'emporta el defensor, el petit amb el gran amb el petit, i a bàsquet finalment de Dusan Miletic al servi. Tindrà tir lliure addicional, la falta clara de Kyle.
Sí, arriba tard, intenta fer l'ajuda, hi ha molta diferència d'alçada en el cas de Feliz com el de Gai. Han trobat molt bé amb el canvi el 2-1, que, bueno, posar-se 12 jo diria que és la diferència més curta des de fa molts minuts, és aquella màxima del 41-19 que hem tingut a la primera part, i ara el que hem tingut també és una ratxa d'intercanvi. S'estan justificant perquè són dos dels pitjors equips de la CB des del triple. Tenim un 4 de 18 de la penya i un 5 de 23 del Girona.
A veure, pilota pel Joventut, 54-41, més 13 per la penya, menys 13 pel Girona. És bona per Kyle Guy, inversió per Joel Parra, està solet de 3 des del costat esquerre, no, als 45 graus. El rebot altíssim, salta Ellenson, salta Miletic, el rebot és pel jugador verd i negre. El semiganxo del nord-americà, no, el rebot Marc Gasol. Surt en contraatac bàsquet Girona, skill per Cameron Taylor, no, ha fallat una safata, una entrada fàcil. El nord-americà del bàsquet Girona, a la contra surt la penya, hi ha hagut falta personal d'Ante Tomic, que per un moment s'ha reencarnat gairebé amb Pau Gasol quan corria aquells contraatacs amb els Lakers, eh?
Són aquelles coses que normalment d'un jugador de la seva alçada no t'esperes que anirà cap a cistella a matar-la, però va, és Tomic, llavors què ha fet? Ara ho passat, hem rectificat, i aquí hem vist també, ara hem vist els galons, eh? Pau Gasol ha engegat a dir reiteradament als àrbitres
Marc,
per la falta...
Marc Gasol.
Sí, Marc Gasol ha engegat a dir reiteradament als àrbitres per la falta, i el màxim que ha passat és que li ha costat un àrbitre al costat i li ha dit, calma, ja està.
A Tomic, que pot anotar els seus primers punts, un clínic de com amb 0 punts estava sent el més valorat de la penya, eh? Amb 15, 8 rebots, 6 assistències, sense haver anotat fins a aquests tirs lliures.
Si s'hi posa una mica, encara tindrem triple-doble.
Sí.
Anota els 2 punts.
Recorda que en el partit de la primera volta, el seu pitjor partit en valoració de la CB aquesta temporada és un 5, que va fer 2 de 9 tirs, va ser precisament a Girona, que el van anul·lar totalment.
A veure, és pilota pel bàsquet Girona, Marc Gasol, 2 minuts per arribar al final del tercer quart, juga, ara es fum un embolic, Jeremiah Hill acaba desenfundant la pistola, el triple no, el rebot és pel Joventut, Janik Krak, que ha fet una primera part boníssima. Avui tinc la sensació de que l'holandès ha pujat 2 esgraons en el seu rendiment, eh? A veure, és pilota per Kyle Guy, que posa una mica de calma. Al cercle central, li diu a Tomic, posa't aquí. El bloqueig central, teva meva, mare meva, Tomic, crac! La deixada per Benson de 3 anys i entra sol! Tros de triple, quina jugada de la penya! Semblava que no l'acabava ningú. Quina delícia, Colo!
Sí, crac, és dels jugadors que millor està llegint la línia a fons. L'hem vist 2 esmaixades a la primera part i ara que ha vist que el tapaven ha tret bé pel triple d'Ellenson, que venia a fallar-ne 2 de seguits, però no ha perdonat i està amb 14 punts, màxim notat del partit.
I a l'altre costat, bona esmaixada també de Dusan Miletic, 59-43, més 16 pel Joventut, menys 16 pel bàsquet Girona. La bola la té la penya. És pilota per Andrés Félix, ara... Mans de Mantega Tomic. Jo crec que no sé si no s'esperava la passada.
La passada també era amb el bot molt a prop.
Ella estava poc temps també en la recepció.